Bon dia, som dimarts 26 de març de 2024. Benvinguts al Penedès en xarxa. Iniciem aquest magazín matinal que fem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, de dilluns a divendres i de 9 a 12. Al control central, a la capital de l'Alt Penedès, us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio, que comencen amb núvols, carrers mullats i aquesta pluja que ens ha deixat la matinada, i ens sembla fantàstic, i trobareu tot això. D'aquí uns instants, justament la previsió meteorològica per aquests primers dies de la setmana amb Marc Paredes, perquè dijous torna per parlar-nos dels dies de festa. I tot seguit, amb l'educadora infantil Aroa Beltrán, parlem de necessitats i desitjos. A 9:45, primera de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, i tot seguit parlarem de la intel·ligència artificial amb un expert físic, el llorencenc Gabriel Fernández. Obrirem la segona hora a les 10 amb l'agenda al detall, amb aquestes dues propostes. Que passeu per la plaça Penedès i us fixeu en el mural que hi ha a la façana lateral de l'ambulatori, aquest mural del Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals dels verds que ha creat la Núria Riba i que s'inaugurava diumenge. I de l'altra també us volem recomanar una activitat familiar i solidària que tindrà lloc aquest diumenge a Calafell en favor de la investigació de l'epilèpsia refractària. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts per saber què passa a les nostres dues comarques i tot seguit les càpsules d'il·lusió que un cop al mes ens du la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages. Avui ens proposa una selecció de llibres sobre Txernòbil, Fukushima, l'energia nuclear i també repassarem les activitats d'abril. A les 11:06, seguim, després del butlletí de notícies, entomant ja la tercera hora amb el català al carrer. Hi haurà concurs a càrrec d'una servidora i avui hi posarem dos llibres, doble premi per tots aquells que truqueu i jugueu amb nosaltres. Un concurs que començarà una miqueta abans d'un quart de 12. Abans anirem a classe, a Ràdio Sant Sadurní, classe de vocabulari, que ens portarà la Sílvia Catassús. A 11:45 tindrem el darrer flash informatiu i acabarem tafanejant pantalles, sèries, pel·lícules i tele convencional en clau molt passional aquesta setmana. Ja ho escoltareu. Així aniran aquestes 3 hores de ràdio. Som-hi!
El temps.
Hem començat la setmana amb pluja, poqueta. Com seguirà? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquest dimarts amb un ambient força fred, i és que les temperatures han baixat de valent i després de les precipitacions d'ahir i fins i tot d'aquesta matinada hem tingut una refrescada considerable amb valors doncs al voltant dels 5, fins i tot 8 graus a molts punts del Penedès. Per tant, avui encarem aquest dimarts amb fred, però també amb força clarianes, i és que les precipitacions han anat desapareixent de manera progressiva i, per tant, tindrem un dimarts marcat per al domini del sol, però encara amb un cel força tapat, en especial en aquestes primeres hores del matí, fins i tot amb alguna gota que pugui caure a l'extrem nord de la comarca. De cara a la tarda, L'ambient estable s'anirà imposant, però també s'imposarà el vent, un vent de llevant que podria bufar amb certa intensitat, en especial a les comarques del nord del Penedès, és a dir, l'Anoia, fins i tot a municipis alts d'aquesta mateixa comarca de l'Alt Penedès. Per tant, precaució amb aquest vent de llevant, que no ha de bufar de manera intensa, però sí que ho pot fer de forma moderada i tot plegat amb unes temperatures màximes que, igual que les mínimes, tendiran a baixar una miqueta en aquestes hores centrals del dia d'avui dimarts. De cara a demà, repetirem la mateixa situació d'estabilitat, encara amb la presència del vent, que tendirà a anar clarament cap a la baixa mesura en què avancin les hores, i unes temperatures que demà, per contra, sí que voldran pujar una miqueta. I haurem d'estar pendents aviam què passa de cara a les properes jornades, en especial al cap de setmana, perquè sembla que es pot tornar a presentar mogut amb l'arribada de precipitacions encara més generoses i fins i tot generals, que haurem de veure com es poden desenvolupar, perquè aquestes que hem tingut durant la jornada d'ahir han deixat molt poca cosa, entre 2, 5, 8 litres al conjunt de la comarca, i per tant sembla que aquesta setmana podríem tornar a regar el Penedès de forma fins i tot més generosa. Haurem d'estar pendents, aviam com es presenta aquesta recta final de la Setmana Santa, sobretot els mapes ens ho marquen entre divendres, diumenge de Resurrecció i dilluns de Pasqua. Aviam què acaba passant, perquè sembla que l'ambient inestable es vol tornar a imposar, però això sí, amb la pujada, amb la lenta pujada progressiva de les temperatures.
I després del temps saludem l'educadora infantil i terapeuta Aroa Beltrán, que avui ens parla de necessitats i desitjos. Anem a buscar aquesta conversa a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, ens acompanya un mes més aquí al Penedès en xarxa l'Aroa Beltrán. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Molt bé, encantada de ser amb vosaltres un mes més.
Estem ja a les portes d'aquestes vacances, merescudíssimes vacances de Setmana Santa, un període també on els nens també poden descansar i on nosaltres aprofitem per convidar-te i avui per parlar de necessitats i desitjos.
Sí. Mira, i aprofitem, la benentesa, amb què necessària, quina necessitat tenim de vacances,
oi? I tant, això no és un desig, és una necessitat,
Ai! En aquí, doncs mira, avui ho veurem, ¿vale? Perquè una mica sí, però bueno, seria convenient que poguéssim pues, discriminar entre aquestes dues, perquè moltes vegades, sovint, no, sentim o fem servir frases com ostres, necessito un mòbil nou, no? O necessito un cafè de bon dematí perquè si no funciono, O tipus de frases com aquesta que les fem servir molt sovint els adults, oi que sí?
I tant.
I jo crec que en totes elles apreciem una forta necessitat per part pues, de la persona que les emet, oi que sí? Però estem realment davant d'una necessitat real o estan sent necessitats una mica encobertes? Com ho veus?
Més aquest desig, no una necessitat.
Pues sí, normalment l'ésser humà que tendim o té una gran facilitat, per convertir aquests desitjos en necessitats, no? El desig que jo tinc per satisfer, no? És per això que moltes vegades és imprescindible que siguem capaços de diferenciar entre aquest desig i una necessitat real, no? I sobretot per què? Per poder explicar als més petits quina és la diferència, no? Entre el desig i la necessitat i actuar en conseqüència. Estàs d'acord?
Molt d'acord.
Podríem dir que una necessitat és tot allò que és imprescindible per viure, Eli. Vale? Pensem durant uns segons. Quines coses són necessàries per viure? Però necessàries de veritat. Què t'emportaries a una illa deserta per aguantar o per sobreviure el màxim temps possible?
Aigua.
Aigua? Molt bé.
Principal. Menjar.
Ja.
I abric, potser, depèn.
Bueno, el que està segur és que hem pensat, tots nosaltres pensem en coses bàsiques, oi? I hem deixat de banda algunes d'aquelles coses que podrien considerar com luxes, no? O sigui, no ens caldria el mòbil per dir-te alguna cosa, no ens caldria certes coses, oi? De fet, l'ésser humà, tots tenim una sèrie de necessitats, com l'alimentació, la hidratació, com bé deies, no? Però també la seguretat, un sostre, inclús la necessitat de sentir-nos en calma. Tot això és necessari per què? Per sobreviure. És imprescindible per a una bona salut mental, perquè també aquesta salut mental, no?, que parlem molt, és el que necessitem per estar bé, no?, i sobreviure. Per exemple, necessitem menjar i hidratar-nos, oi?,
sí,
per poder viure. Tot i així, podem sobreviure sense que ningú ens ajudi, no?, a calmar-nos, per exemple, sí?, davant d'una situació. Però, davant d'aquesta situació repetida, de por, d'estrès, és necessari que algú ens acompanyi o que algú ens doni aquest, aquest acompanyament, vale?, per tindre el que us deia, una bona salut mental. Vale? Per tant, les necessitats estan encaminades sobretot a la supervivència, vale?, i a una correcta salut mental. Doncs estem aquí, eh? La necessitat està encaminada, no?, a la supervivència, sí? I sobretot, sobrevivim també amb una correcta salut mental, eh? Quan parlem de salut mental és que tenim que estar bé del coco, eh? I llavors, què és un desig, Eli?
El que volem, el que ens agradaria.
Molt bé. Un desig, podríem dir que és quelcom, no?, que no és imprescindible per a la supervivència, sí?
Sí.
Però sí que millora la nostra qualitat de vida, oi?
Sí, sí, sí.
Podríem dir que un desig, per exemple, en la societat en què vivim, és un luxe?
Depèn el que és, sí.
Moltes vegades sí, vale? Per què? Per què és un luxe? Pues perquè no ens cal per sobreviure, eh? Però, per exemple, podem desitjar amb moltes ganes, no?, amb moltes ganes comprar-nos un abric. Una bossa molt bonica, no?, que fa molts dies que la volem i que... No, però... si no ho comprem, no estem posant en risc la nostra vida, oi que no?
No, no podem viure perfectament. Per tant, això.
Exacte. Per tant, sí que seria, pues, aquest luxe, no? Però per un infant, per exemple, un desig pot ser, pues, que els pares, que els avis, que li comprin aquell caramel, no?, que ha vist a la botiga... i si no accedeixen, és possible, què passa? Què passa? El que hem dit aquí, que ens enrabiem, que ens tirem a terra, que fem, no?, una rabieta d'aquelles, que piquem de peus... I entenem entre que és el seu desig, eh? Sí? Però aquí ve el quid, i que és important que expliquem, no?, que això és un desig i no és una qüestió de supervivència. Per tant, no és una necessitat, eh? Sí? Però avui us vinc a parlar sobretot d'aquestes necessitats bàsiques que moltes vegades no cobrim o que no veiem com a tal, no? I per això són tan importants, perquè sobretot quan parlem d'infants i de nadons, vale?, tenen molt, 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 molt a veure amb la seva supervivència, vale?, i que a vegades, pues, no ho fem. I de l'altre cantó també, que és el que ens costa més diferenciar, no?, que no és una necessitat sinó que és un desig, vale? Però a mi m'agradaria avui vindre a ressaltar l'altre, no?, que no és una cosa banal les necessitats bàsiques que tenim i que hem de satisfer per una correcta, no?, salut mental, sobretot, i supervivència. Hi ha de la persona i de la família, de l'entorn, eh? Vale? Llavors us vull explicar que, segons els autors, Rodney Marley, vale?, existien... bueno, existeixen, de fet, quatre necessitats bàsiques, vale?, en l'ésser humà, i que es poden classificar entre fisiològiques, vale?, afectives, cognitives i socials. Vale? I us... Bueno, us explico una mica les quals, no?, que jo crec que ja les interpretem, oi? Però les necessitats fisiològiques són l'alimentació, no?, el que dèiem, la hidratació, la son, no?, la temperatura, com tu deies, l'abric, no?, l'assistència mèdica, sí? Som els adults o les figures de vincle. Te'n recordes quan rescatem el vincle que vam vam parlar fa dies, i tenim la responsabilitat de cobrir aquestes necessitats fisiològiques de l'infant, de qui tenim cura. Vale? Són molt importants, quan, sobretot quan el nadó o l'infant són petits, no?, i tenen gana, és la figura de vincle. Som nosaltres qui hem d'encarregar-nos de donar-li aquest menjar, oi? Ja que ells no són autosuficients en aquest, camp ara. Eh? Hem de tenir en compte també que tots tendim, vale?, a l'equilibri. Vale? I quan aquest equilibri es trenca, som els adults els que hem d'encarregar-nos, no?, de retornar a l'infant a aquest estat de calma i de tranquil·litat. Sí? Estem d'acord?
Molt d'acord, sí, sí.
La primera la tenim clara, és bàsica, oi que sí? La segona, afectives. Vale? I aquí entrem més en aquest vincle. Eh? Són aquest tipus de necessitats afectives o emocionals. Eh? Hem dit abans que l'ésser pues, humà tendeix a l'equilibri. Aquesta homeostàsi que deien els grecs. Eh? Quan el nadó o l'infant experimenta una emoció intensa, per exemple, pues, té por, està trist, vale?, sent sol, aquest equilibri es trenca. Vale? Atès que els menors, un cop més, no són capaços de recuperar aquest equilibri, què passa? Que som nosaltres els adults que hem de satisfer les seves necessitats, oi? És qui nosaltres hem de, diríem, heteroregular les seves emocions, vale?, per retornar-los a aquest equilibri. Sí? Com ho fem, això? Doncs, pues, just com hem dit molts dies, acompanyant-los, donant-los estratègies perquè comencin a veure, no?, o autorregular-se. Però abans de fer-ho, nosaltres ho hem de fer. Per tant, sempre que els nostres fills o alumnes experimentin emocions de por, tristesa, de ràbia, de soledat, necessiten l'adult. L'adult de referent, aquell adult significatiu, el pare, la mare, el professor, l'avi, l'àvia, que ens ajudi a calmar-se i a poc a recuperar aquesta estabilitat. Sí? Per això li dono tant valor a aquest equilibri o aquesta necessitat, que a vegades va, ja et passarà, no? O són coses de nens, tens por, no passa res. No, és important, perquè aquesta emoció dintre nostra, recordem que també n'hem parlat molta vegada, que aquesta emoció és innata, és una cosa que hi ha una reacció i que em fa moure per dins, no? I desequilibrar, no? Com bé diem, aquest equilibri. No sé què m'està passant, i si a l'adult de referència no m'acompanya en això, jo em sento perdut, jo em sento desvinculat, jo em sento fora de lloc, vale? Per tant, aquesta necessitat és molt, molt important. Bueno, totes, per sobreviure. Sí? Estem d'acord?
Estem d'acord, estem d'acord.
En tercer lloc tenim la necessitat cognitiva, vale? I aquí ja no parlem sol de totes les capacitats, sinó tots els infants tenen aquesta necessitat de connexió, d'aprendre, de comprendre el món que viuen, sí? Quan un nen petit, sobretot, veu alguna cosa que surt del seu esquema, que no coneix, què li passa?
S'esquadra una miqueta, no? Se sorprèn i s'esquadra.
Total, no? Sí. I li sorgeixen dubtes. Sí. I per tant, què fa? Tendeix a preguntar, i a preguntar, i a preguntar, no?
I tant.
Els nens són per naturalesa curiosos. I investigadors de sèrie, eh? De manera que necessiten explorar per conèixer el món que ens envolta, com dèiem, eh? Quan alguna cosa, com deies tu, no els quadra, necessiten explorar el medi per desenvolupar, pues, les coses, no?, que poden anar fent per entendre-ho i tornar a aquest equilibri que deia. Si ho veus, tot es basa en aquest equilibri. Eh? Important, eh? És important que, pues això, que nosaltres, tant pares com mestres, siguem conscients que els infants, vale?, tenen aquesta curiositat innata. Són curiosos per naturalesa i necessiten tenir resposta a les seves preguntes. A vegades és, uah, que pesau eres, tio, per allà, no? Sí? Però no, és que al final traiem una fase, que sempre dèiem, oh, és aquella fase de los porqués, no? Mm. Però és aquest, perquè és en el moment evolutiu en què més intensitat acaba que jo vull entendre el perquè de les coses. Vale? I sí, pot ser cansat, però és que és una necessitat molt bàsica per entendre allò que està passant al seu voltant. Vale? Per això és tan important. I per últim, Eli, en darrer lloc tenim pues, les necessitats socials. I diràs, uau, sí, tant? Bueno, pues sí, perquè tots els éssers humans al final necessitem relacionar-nos amb els altres. De fet, moltes, si ens hi pensem, moltes de les satisfaccions, no?, de la nostra vida han tingut lloc en qui? Amb altres persones.
Sí.
Oi que sí?
I tant.
Sí? En companyia, eh? Amb família, amb amics, amb companys, no sé. El fet és que les necessitats socials van encaminades, sobretot, a la protecció.
Mm.
Vale? Hem de ser conscients que hi ha una relació molt estreta de quan més sociables siguem, més possibilitats de supervivència tindrem. I diràs, i això, Aroa? No? Doncs sí, de fet, quan més contacte social tenim, vale? Més habilitats podem crear, més relacions, més teixits, per tant, més, més oportunitats tindré pues, de que algú m'ajudi, de que algú em comprengui, de que algú em protegeixi, no? Pensa en una persona que no tingui amics o que no surti mai de casa, ni tingui aficions...
Més complicat. A part, ja no entrem en salut mental, eh?
No, entrem, perquè és aquesta, les necessitats venen d'aquí, no? Dèiem per sobreviure, però és que sobreviure també passa per aquesta salut mental, que fins ara, jo crec que fa un temps en aquí ja li estem donant la importància que té, però és que és molt important la salut mental, molt, vale? Llavors, i ara pensa en algú que sigui molt sociable, i amb molts grups diferents.
Sí, sí, la cara i la creu.
Clar. Aquesta segona, no?, té més possibilitats de sobreviure que la primera, segur. Vale? Per molts contextos. En resum, no?, en conclusió, diríem que satisfer aquestes necessitats bàsiques, vale?, dels infants sobretot, vale? Fisiològiques, afectives, cognitives i socials, influeix, vale?, en la salut mental del nen i de la nena i de la seva família. Segur, el que dèiem, eh? Salut mental és un detonant per sobreviure. Per això és imprescindible que els adults que els envoltem, vale?, ens encarreguem de cobrir aquestes necessitats tan bàsiques i que no les veiem com algo banal. Vale? Jo, la meva importància o la meva aposta per avui era això, no? Pensar donar-li una mica més d'importància a que no sols són coses que, no?, que el que dèiem, que va, vinga, que ja et passarà o que ja creixeràs o que... No, la maduresa acompanya, però és que s'han de... O sigui, nosaltres com adults, com referents, com pares, mares, mestres, hem d'acompanyar aquestes necessitats bàsiques i hem d'ajudar a aquest equilibri es pugui donar en cada una d'elles.
Doncs sí, Aroa, si et sembla, ho deixem aquí. Com sempre, és un plaer conversar durant aquests minuts més a més amb tu. Que vagi molt i molt bé aquestes vacances, que les volem i les necessitem. I ens retrobem.
Podríem parlar aquí, eh?
Sí, sí, sí.
Per la nostra salut mental, exacte, arriba un moment que les necessitem, perquè el descans formaria part d'aquesta part fisiològica del primer, eh? Així que les necessitem.
Que vagi molt i molt bé i fins al mes vinent.
Igualment, Eli, molt bones vacances.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 2:15 del matí. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La tradició de la mona de Pasqua es manté a l'alça mentre que les palmes estan en vies d'extinció. Amb la benedicció de les palmes, aquest diumenge de Rams, s'ha iniciat tota una setmana de celebracions vinculades a la religió, però que cada vegada agafen més un to festiu de vacances per Setmana Santa. Sens dubte que les protagonistes de la setmana són les mones de Pasqua. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu vendre aquest any prop de 800.000 mones artesanes a tot Catalunya amb motiu del dilluns de Pasqua. Segons comenten des de la pastisseria Bertran, les mones de pastís amb fruita confitada continuen sent les més demandades i els preus s'han mantingut aquest any. Amb motiu del Dia de la Mona, els pastissers experimenten amb creacions originals úniques per atreure els clients. La preparació de les figures de xocolata es fa amb molta anticipació, mentre que les mones de pastís suposen una feinada durant la darrera setmana. El grau d'infermeria continuarà 2 cursos més a l'edifici de l'Enològica. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarés, han signat una addenda al conveni vigent entre les dues parts, en la qual s'acorda que els estudis del grau d'infermeria que la URB imparteix a la seu Vilafranca, de la universitat, continuaran de manera transitòria a l'edifici de l'Enològica els propers 2 cursos, 2024-2025 i 2025-2026. El redactat de l'addenda, el conveni, preveu acordar la ubicació definitiva dels estudis del grau d'infermeria a Vilafranca en un any. Aquest conveni es va signar el 22 d'abril del 2022, segons el qual l'Ajuntament facilitava els espais necessaris per impartir el grau d'infermeria i la URB constituïa la seu universitària a la vila per oferir aquests estudis que s'imparteixen a Vilafranca des del curs 22-23. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha recuperat la gestió directa del casal d'estiu i també del servei d'agents cívics i del bar de la piscina municipal. El consistori ja ha publicat les convocatòries de personal en règim jurídic de fix discontinu per la temporada d'estiu. D'aquesta manera, pel casal d'estiu es preveu la contractació d'una persona directora, un mínim de 4 monitors i un auxiliar, encara que la contractació es pot ampliar en funció del nombre de participants. Pel que fa a la piscina municipal, s'han obert 4 places d'agents cívics que faran les tasques de control d'accés i cobrament d'entrades, portaran el servei de begudes i alimentació i netejaran i vetllaran pel bon funcionament de l'espai. Ja es pot consultar el cens electoral per les properes eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig. Amb motiu de les eleccions al Parlament del 12 de maig fins l'1 d'abril es podran consultar les dades del cens electoral i el col·legi electoral assignat. Els ciutadans podran consultar les seves dades directament a través de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística i també podran realitzar qualsevol rectificació d'errors en les dades personals o canvis de domicili dins la mateixa circumscripció o la no inclusió en cap secció del cens quan hi hauria de figurar. L'oficina del cens remetrà la targeta censal als domicilis entre el 15 i el 23 d'abril i els electors podran demanar el vot per correu presencialment a l'oficina de correus o telemàticament a correus.es fins al 2 de maig.
Penedès en xarxa.
Passen 5:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La intel·ligència artificial cada vegada està més present. Se'n parla força, però genera moltíssimes preguntes i dubtes. Per exemple, eliminarà llocs de treball? Des de Domenys Ràdio, la nostra companya Lourdes Meroño intentarà treure'n l'entrellat. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs efectivament ens hem vingut fins aquí, fins a Llorenç del Penedès, ja que aquesta tarda de diumenge ha tingut lloc una xerrada sobre intel·ligència artificial que ha donat dos ponents, el Gabriel i el Borja, però en aquest cas estem amb el Gabriel, que ens explicarà una mica com ha anat i de què s'ha tractat al voltant de la intel·ligència artificial. Molt bon dia, Gabriel, com estàs?
Bon dia, molt bé. Aquí molt emocionat per aquesta xerrada, que ha sortit molt bé. I res, aquí a veure què em preguntes.
Anem a fer una mica de repàs d'aquesta conferència, aquesta xerrada i els reptes amb els que ens trobem amb la intel·ligència artificial. S'està parlant molt de fa 6 mesos cap aquí, aproximadament amb aquesta revolució de ChatGPT, com li dieu, i de que tothom pugui accedir-hi a aquesta intel·ligència artificial de forma gratuïta. Però com físic que ets i que t'hi dediques a això, la primera pregunta seria: què és la intel·ligència artificial?
Bona pregunta, sí. La intel·ligència artificial són uns algoritmes que fan les tasques que normalment només hem fet els humans, no? Unes tasques intel·lectuals. Llavors, han de córrer aquestes algoritmes en algun lloc i corren en ordinadors potents. I ara tothom està veient i provant una d'aquestes intel·ligències, el ChatGPT, perquè és molt fàcil d'interactuar. És una eina. És una eina i com a eina té usos bons i dolents, no? Depèn de com la vulguem utilitzar. I això és el que hem vingut a dir aquí a la xerrada, no? Que estem vivint aquesta... A partir d'aquesta eina ens farà viure una revolució tecnològica, que l'estem vivint ja, i que la gent, que quin és el futur que vol, en quina societat volem vivir amb aquesta nova tecnologia.
Passat, present, futur. El passat, explicaves, no?, una mica que tenen neurones, no?, aquests ordinadors, una cosa que ens resulta incomprensible per la majoria d'éssers humans, però la neurona no és exclusiva de l'ésser humà. O és que ens creiem tan importants que pensem que no es poden replicar?
Molt bona pregunta i molt ben enfocada, no? Perquè assumim que la intel·ligència només està al cervell biològic, no? Però si deixem aquesta assumpció de banda i som més humils, no? I no ens fem tan especials, pot ser que la intel·ligència la puguem mecanitzar i simplement sigui algú mecànic que es pot fer en un ordinador amb cables, no? Amb una màquina que per la que passa electricitat pels cables. Llavors...
Tu et dediques precisament a veure aquest comportament, no?, de les neurones.
Quina la pregunta? Present, passat, futur?
Present, passat, futur, però aquests ordinadors tenen aquestes neurones.
Sí, les neurones. Sí, vam... es va inspirar en el cervell biològic, no? I es va dir que si anàvem a fer intel·ligència, doncs que millor que veure la intel·ligència que tenim nosaltres, no? Intentar replicar-la de manera mecànica, no? Amb l'electricitat. I així va néixer la neurona artificial, no? Que són simplement sumes, multiplicacions i agafar positius d'aquestes operacions. Són operacions senzilles que traten de replicar el funcionament d'una neurona. I quan fas aquestes operacions i fas xarxes neuronals, llavors es converteix en una fàbrica, una petita fàbrica a la que tu li entres, com per exemple, peces d'un cotxe i li poses a aquesta fàbrica amb una miqueta d'energia i al final el que tens és un cotxe. No? Pues aquestes xarxes neuronals funcionen de la mateixa manera. Tu li fiques dades, que són com les peces del coneixement, i ella les organitza i et dona el coneixement que tu vols saber d'aquestes dades. I necessita molt d'exemples, no?, de com fer un cotxe, un altre, per arribar a aprendre com fer funcionar aquesta fàbrica. Quina funció ha de fer la fàbrica.
Clar, entenem que la intel·ligència artificial, per molt que hagi aparegut això fa un any o fa 6 mesos, això fa molts anys que s'està treballant, no?
Així és, sí. La idea mateixa de crear intel·ligència és molt antiga, no? És pràcticament associada a l'humà. No? Podem veure el golem, aquest que li dones vida i d'una cosa inanimada, no? De fang. Però després es formalitza i es materialitza amb l'ordinador, amb la idea de la computació. I els primers són doncs, Alan Turing, Minsky, aquests són, i això passa als 40, 50, 60. I des de llavors doncs, s'han anat, al principi doncs, no funcionava molt bé. O això es creia, no? Perquè estaven en un punt en què tenien poc... L'ordinador acabava de néixer, no? I tenia poca...
Informació.
Poca informació i poca capacitat de computació. Uh-huh. Que això és el que ha passat al segle XXI. Al segle XXI amb internet i la digitalització hem generat una enorme quantitat de dades, no? Que al final se les han quedat els gegants tecnològics. Però, a més, l'estan explotant amb aquest algoritme. No? També hem tingut algoritmes eficients, no? Que el Premi Turing del 2018 va anar a Jan LeCun, a Geoffrey Hinton, a Joshua Benjo, per això, no? Per fer algoritmes eficients per la... per aquestes neurones puguin aprendre més ràpid. Llavors, ara, aquestes eren les tres claus. Algoritmes eficients, moltes dades i molta computació. I és el que tenim ara, no? Tenim ordinadors que són molt potents i que ens permeten tenir com moltes neurones en aquestes xarxes neuronals per fer fàbriques suficientment grans, no? Que puguin fer funcions intel·lectuals al nivell de performance, no? de com fa un humà.
En el fons, nosaltres els hem dotat de contingut gratis, no? Quin paper ha jugat des de l'any 2000, que és quan va haver-hi l'explosió digital aquí a Espanya, entren els mòbils, primer molt arcaics, el 2010 comencen els smartwatch, no smartwatch, perdona'm, els smartphones, correcte, i comencen les xarxes socials. Els hem donat tota la informació de franc, oi?
Sí, i molt contents. No
ens hem adonat.
Sí.
O no volíem saber-ho.
O ja ens va bé, no? La meva mare ho diu, no? Què més dona si no tinc res a amagar. Ja em fa un servei i és gratuït i m'està bé. Però sí que s'ha de fer a la gent conscient, no? Que has de sopesar què pesa més, la teva privacitat, no? Perquè estàs en un lloc públic com és internet i posant les teves dades, la teva persona, la teva vida, o aquest servei que et dona de connectar-te amb la resta d'humans. No? És una mica no ben bé així, no? Quan hem vingut aquí a viure a Llorenç, hem vist això, no? Un poble on l'humanitat és molt més propera, no? Tinc moltes més conversacions, interaccions humanes que digitals, no? I que abans vivint a una gran ciutat. Uh-huh. I això és el que hem de
posar a la balança, no?
Sí,
és a dir, que valorem més molt i molt amb algoritmes o les converses normals, no? Uh-huh. El present ja està aquí. Ja tenim aquestes eines totalment de franc, on podríem dir que tornem a donar-los informació gratuïta.
Sí, i no només informació, no? Sinó que són com mà d'obra gratuïta, no? Perquè estem parlant tot el rato amb ChatGPT, no? Posant text, trepitjant text per fer els prompts, per parlar amb ChatGPT, o amb Dalí també, per generar imatges. Així que som aquesta manera de micos que treballen de franc i de manera voluntària, no? Perquè és també està amagat com a de servei gratuït, però és una relació que s'ha de fer conscient, no? L'has de posar un altre cop a la balança. És una tecnologia incipient, no? Que acaba de néixer, i tothom ho està provant de franc. Però, clar, cuidado amb el que poses, no? Hi ha molta gent, hi ha hagut vetos, no? Prohibicions de ChatGPT a països, no? Com a Itàlia, no? O empreses, no? Que diuen no utilitzis ChatGPT perquè poses la informació de l'empresa aquí,
oh.
I això se'n va. Se'n va als servidors d'OpenAI. Així que sí, és un nou
repte al que ens enfrontem com a societat. Comentaves, no?, aquesta por o aquesta reticència, no?, a la intel·ligència artificial, també culturalment parlant, no? És a dir, occidentalment som reticents, ho veiem com una amenaça, no? que ens traurà possiblement la feina per tots els periodistes, no? Però que en canvi a altres països, com podria ser a Japó, a tota la part oriental, ho troben com una gran eina, no?
Sí, tenen una visió diferent d'aquí, de la catastrofista. Aquí, per nosaltres, la intel·ligència artificial és, de seguida, és Terminator, és Matrix, no? És lluitar amb les màquines, és la fi de l'humà. I allà és més bé el contrari, no? És Doraemon, són robots que tenen aquesta bondat, que han vingut aquí a la Terra per ajudar-nos. Sí que és una altra visió.
Clar, qui té raó?
Qui té raó en el futur? El futur ho dirà, no? Però la qüestió és com construïm aquest futur, no? Hem d'anar progressivament, que és el que diuen, que anirem progressivament, que el progrés serà relativament lent en el sentit que ens durarà temps a fer lleis i a regular i a adaptar-nos, no? A tenir un nou entrenament de coneixements per fer les tasques que ens quedaran als humans. Perquè sí que és veritat que el treball es veurà molt canviat, no? Sectors sencers es veuran afectats i transformats, però no d'un dia per un altre, sinó progressivament. Tan ràpid com, per exemple, el telèfon, no? Pues jo crec que una miqueta més ràpid encara.
Una mica més ràpid, és
sí,
a dir,
perquè
parlem de 14 anys, potser no tant. Amb una mica més
les
de
prediccions...
sort estaré jubilada. Amb una mica de sort.
Amb sort sí, amb sort ho veurem en la nostra vida.
Clar, una altra de les preguntes que tu has fet menció és el tema de la legalització o de les lleis pel que fa a la intel·ligència artificial. Si està creixent tan ràpidament que fins ara no l'hem vist i tu parles d'uns 10, 14 anys, prediccions, òbviament, no...
Però concretament en què? Perquè les prediccions han de fer una marca de temps i un event.
Vale. És a dir, a partir d'ara, 14 anys, podríem veure com la nostra indústria canviaria i com l'ésser humà, doncs, certes professions quedarien relegades a la intel·ligència artificial.
Sí.
Per què no s'està legalitzant si s'està veient que podria ser una amenaça?
Sí, això jo li dono un rang d'entre 5 i 25 anys, no? un mig plaç. I s'està legalitzant, però és difícil legalitzar alguna cosa que no existeix encara.
Llavors, ho estem veient ja, com és que no existeix?
Vull dir que allò que no veiem, que no sabem les conseqüències o que no les hem vistes, és difícil de legalitzar sobre això, no? Llavors la legalització va una mica endarrere, no? Passa, comets un crim i llavors...
I aleshores després posem la llei, no?
Exacte. Del cas, no? De les circumstàncies, llavors es pensa. I sí que ja s'ha començat a legalitzar a Europa, a Estats Units, a Xina. A Xina fan una... estan impulsant una hiper estandardització, una estandardització de tot, no? De terminologia, de tecnologia, de com ha d'encaixar tot, no? Perquè sigui tot interoperable. Llavors ja hi ha lleis, per exemple, ha estat a Europa, hi ha una que és que no es pot utilitzar el reconeixement d'emocions de manera comercial. Veurem què més lleis podem fer i com ens adaptem a això, no? Perquè el treball anirà canviant i les lleis s'hauran d'anar fent.
Conforme es vegin els possibles problemes.
Aquesta és la característica dels humans, no? Adaptar-nos al medi.
Clar, com tota tecnologia, això pot ser bo o pot ser molt dolent. Tornant a que ho veiem com una amenaça, parlaves que la sanitat podria ser una gran fita a tenir en compte.
Sí mateix. La intel·ligència artificial és una eina i com a eina està a les mans de l'humà, no? I com un pal, com el cavernícola que va descobrir el pal i va dir, oh, quin munt de coses podré fer amb això, no? Podré pegar cops a tot. Sí, hi ha bons usos i mals usos, o més bé, bones conseqüències i males conseqüències per segons qui. Llavors, pel públic en general, és molt possible que la medicina avanci molt més. No? De fet, hi ha una falta de professional mèdic i molta demanda de
serveis.
Sí, de serveis mèdics. Eh? Llavors, intel·ligències artificials que facin aquest servei, aquestes tasques, que potser per als metges no són tan més que administratives o així, o inclús també anirà a fer diagnòstics mèdics, no? O complementar el que digui el mèdic. Llavors, molt probablement l'esperança de vida creixi considerablement. Jo espero que els meus nets arribin als 100 i pico d'anys.
Seria molt bo perquè a la fi al cap, no? Hi ha una malaltia que tothom té a tot arreu i a totes les famílies, que seria el càncer, no? Seria molt bo que puguem posar-li fi, no? És a dir, vam veure com ara la Covid en poc temps sortia una vacuna. Podria ser un abans i un després amb el càncer?
Sí, sí, amb el càncer i amb pràcticament tot. Per exemple, amb el càncer en concret tenim reconeixement d'imatges no? Que tu li mostres la imatge d'un tumor i et diu, ah, això és un tumor i aquesta altra imatge d'unes altres cèl·lules, aquesta no és. No? Et permet classificar, et permet dir on és. No? Si tu li mostres una regió ben gran, diu, mira, és aquí, és allà. No? I ara amb la tecnologia mèdica que pot anar més finament als llocs, no? I no destruir tot l'ocluto, pues, si té aquestes localitzacions, pues, podrà ser més fi i arreglar el càncer.
Ja per finalitzar, quins consells ens dones als humans que no en tenim ni idea de tot això que ens ha arribat de cop i que s'implantarà a la nostra vida per tal de protegir-nos entre cometes? Així alguns inputs ràpidament.
Sí, pues, jo reflexionar. Jo crec que la capacitat més bona que tenim és reflexionar. És informar-nos una miqueta i pensar críticament què podem fer. En concret, per les nostres dades, pues, això, posar-ho a la balança si volem utilitzar aquestes coses i regalar les nostres dades o no.
Però, almenys ser conscients,
sí.
No? I això, reflexionar-se una mica crític davant aquest allau d'informació que ens està arribant. Gabriel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, gran xerrada, i esperem poder comptar amb tu novament perquè ens amplis més la informació, perquè déu-n'hi-do, que jo crec que ens han quedat molts temes a parlar.
Sí, doncs moltes gràcies per la meva primera entrevista en aquest tema i estic molt, molt il·lusionat del que vindrà.
I tant que sí. Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Tot seguit, 4 anuncis i de seguida connectem amb el butlletí de notícies de les 10. A les 10 i 6 seguim el Penedès en xarxa amb l'agenda al detall, que us porta un parell de propostes de Setmana Santa. D'una banda, el mural dels Verds a Vilafranca, que el podeu visitar i descobrir qualsevol dia, i de l'altra, un esdeveniment familiar i solidari d'aquest diumenge a Calafell.